punt, arribam a les 5 i 4 minuts. Més informació actualitzada quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el nim prodigi dels escacs, el mallorquí Arturo Pomà, ja té documental. És El Petit Por i s'estrena avui a la Sala Augusta de Palma.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Encetam aquesta tercera i darrera hora ja del programa d'avui d'aquest Tentol. Ho fem en Amarga Cifra, que és aquí amb nosaltres, el control tècnic. I avui tenim la companyia del director del documental, aquest que vos comentàvem, El Petit Por, que s'estrena just avui, sobre els escacs, sobre aquesta figura d'Arturo Pomà, i també del biògraf d'Arturo Pomà, que és ni més ni manco que Jeroni Vergas.
Uno de los niños prodigio predilectos del franquismo.
Esa noticia corrió por todo el mundo de que un niño de 12 años había conseguido hacer tablas al campeón del mundo de ajedrez.
Le faltó ese apoyo emocional y también, como no, apoyo técnico.
Hay resultados brillantísimos de Pomar, por ejemplo, hacer tablas con Bobby Fischer, nada menos. Cuando termina el torneo y regresa a España es cuando empieza a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad mental que ya no le dejó hasta su fallecimiento.
Mi padre no nos enseñó a jugar al ajedrez.
Le molestaba que jugáramos tan mal.
Era una persona que dices, ostras, algo esconde, ¿no? Algo, hay algo triste en su vida, ¿no?
Y ha sido la guía, el faro del resto de los jugadores que nos hemos dedicado al ajedrez.
A les 9 avui s'estrena el documental El Petit Peó sobre el geni dels escacs Arturo Pomà, el nin de Palma, prodigi del joc dels escacs que va ser explotat pel règim franquista. Va ser el millor escaquista d'Espanya en tan sols 12 anys, en els anys 40. Franco i el seu règim el va sucar com a símbol de prestigi cultural i intel·lectual durant la postguerra espanyola. La seva fama internacional va servir als interessos de la dictadura per mostrar aquella cara amable. Propaganda franquista fins, podríem dir, l'abús, però en sa gran, Arturo Pomà va caure en l'oblit, tot i que va continuar fent carrera internacional. Tindria 7 fills en 10 anys i faria feina a Correus, un fills que per primera vegada, per cert, compten en aquesta cinta la cara B del gran mestre que va caure malalt d'esquizofrènia. Per a l'estrena de la seva història a la gran pantalla tenim 3 oportunitats. La primera avui a les 9, amb la presència de Joan Gamero, director, i de Jeroni Vergas, biògraf. Però demà també hi haurà una nova ocasió a partir de les 6 i mitja a l'hora baixa i dissabte també a partir de les 6 i mitja, a la mateixa hora, a la Sala Augusta. És una producció de Minimal Films i de La Perifèrica.
En profunditat.
I és aquí als estudis d'Iveta Ràdio, Joan Gamero, com anàvem, director d'aquest documental.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies.
Encantat d'estar a Mallorca.
A presentar-lo i també haver fet aquesta pel·lícula, perquè, Joan, tu com topes amb la història d'en Arturo?
Doncs topo quan jo conec a la Consol Pomar, sóc amic de Consol Pomar.
Que és una filla
És filla d'Arturo Pomar.
M'ho he imaginat, perquè com que té tant de fills...
Té set, viuen encara 6, un va morir als anys 90, i tots són bastant especials, són fills d'un geni. També es podria haver dit el documentat així, i hauria estat un altre documental, perquè els fills, déu-n'hi-do.
Dona per una altra
pel·lícula. I... així va ser, jugant amb ella a la plaça de la Floresta, a prop de Barcelona, a Sant Cugat.
De petits, entenem, de joves?
No. Ella, la Consol i jo, i ella em va explicar aquesta part B que deies tu, de que no es coneixia, perquè se sabia que era una persona molt famosa, va ser tan famós com seria Nadal. Rafa Nadal, ara en mallorquí...
Aleshores.
Sí. Mallorquí universal, podríem dir.
Sí. Tothom el coneixia.
Tothom el coneixia. Inclús ara, la gent de més de 60 anys encara recorda, perquè era tan famós com Marisol, Joselito... Va ser un experiment, el primer experiment del règim, a utilitzar un nen com a icona del règim, una mica per blanquejar la dictadura, que era terrible en aquella època. I aquest nen va ser utilitzat, el passejaven per tota Espanya com un nin de fèria i li va afectar mentalment. Es va veure després. Després va ser un jugador boníssim, va arribar a ser el 23 del món. I la seva vida és increïble, dona per una pel·lícula de ficció també. I la seva personalitat. En aquest documental he intentat explicar no només la part com a jugador d'escacs, sinó també la part personal. I jo crec que a la gent també li agrada entrar una mica a fons en el seu drama, també.
La dictadura va arribar a abusar d'ell fins que va caure malalt?
Pensa que en aquella època no hi havia ni... ensenyament especial per als nens d'altes capacitats o superdotats, que ell ho era, ni per un nen prodigi dels escacs. O sigui, ara Faustino Oro és un nen que té 11-12 anys, està en la mateixa situació que Pomar, però aquest nen està rebent patrocinis, ensenyament especial, el porten els seus pares sense abusar, sense... O sigui, és tot un sistema que no va gaudir Pomar. Per exemple, Paco Vallejo, que és menorquí, ell va ser un nen prodigi i el van tractar molt diferent i ara és un dels millors jugadors del món.
Home, clar, la cura també és diferent de com han canviat.
La cura i l'època. O sigui, ell va néixer una època de dictadura, que és com si ara governés Vox, per exemple, o amb el PP. Seria un problema greu perquè... la cultura no és afavorida en règims de dretes. Ja es veu amb Trump, també.
I volem saludar també el biògraf d'aquest documental, que és en Jeroni Berga. Jeroni, com anem?
Hola, què tal? Molt bé.
Benvingut. Tu has escrit la biografia d'en Arturito, en Arturo Pomà?
Bueno, sí, és un llibre que vaig publicar a final del 2008 i és un llibre homenatge, o sigui, un pot de biografia, no en els temes personals, però sobretot el de competició a partides comentades i és, sobretot és això.
Hola, Jeroni. Hola.
Tenim en Joan aquí,
sí,
als estudis també.
Haig de dir que el llibre de Jeroni ha estat la inspiració i la base de documentació per fer el documental. Mm-hmm. Sí, gràcies a ell s'ha pogut fer el documental, si no...
Perquè, Jeroni, com va ser i per què Arturo Pomà se va convertir en tot un símbol i en tota una figura popular? Situen-nos. Com va ser la vida d'en Arturito Pomà en només 12 anys?
Bueno, jo vaig fer afició amb en Arturito perquè quan ja s'ha estat pràcticament des de sempre aficionat en els escacs. I encara recordo que l'he vist com que no, d'on ell sortia. I a partir dels anys 2000 vaig començar a recopilar informació i fins que un pic va sortir llibre. Don Arturito era molt conegut a Palma els anys 39, 40 i 41, cosa que no coneixien a Madrid. Quan va arribar a Madrid se pensaven que havien que un periodista del Marca va dir he descobert la luciérnaga perquè publicava un cadre d'escàs. Aquí ho coneixien fa molt de temps. I resulta que en Arturito els anys 42-43 queda subcampió de balars. Els campions eren un jugador que havia estat internacional jugant torneos, que era Nicolás Ticolone, que era dentista a Felanich. Però ell era un poc, diguéssim, com a idees republicanes, i em feia un poc de por en estar a Madrid. I també hi compta que també li feia ganes que hi anés en Arturito, però això va ser com una loteria, perquè es que era el president de la Federació Balà, en Pedro Moner, que curiosament era censor de premsa, que cada dia m'hi duen els diaris per si havia de censurar res, va proposar, crec que el TEN no va ser via mail, sinó via un va enviar un telegrama, que si no hi podia anar el campió de balar, Manso podia substituir el seu campió, el Niño Arturito. I va dir que sí. I quan ho enviaren a sa mare allà, arriben a Madrid, que s'ho jugaven al casino de Madrid, al casino militar. I quan es porten, ho deixava pujar. I sa mare li va dir, com jugaran nins si no pot pujar? I és aquí on comença tota aquesta història d'en Arturito.
Imagina't. I tu, com t'interessa, Geroni, per anar a Arturito?
I doncs, això, perquè jo era des de sempre molt aficionat en els escacs. I quan hi veure que tenien que un nin de 14 anys, nascut a Palma, a la zona de Santa Catalina i tot això, va arribar a ser campió d'Espanya absolut, que en 12 anys va fer taules en ser campió del món vigent a partir de lenta, eh? Perquè ara diuen que en Faustino ha guanyat a partir d'un minut, i això realment no és escàs, és quasi ahir tirar un dau. I aquest rècord ningú ho ha batut, encara està vigent, puntuant-se campió del món vigent a partir de clàssica, lenta.
Imagina't. I tu segueixes jugant escàs, Geroni?
Bueno, cada vegada jugo menys. Jo el que m'agrada, i ara he acabat de fer una classe, és fer escacs i organitzar torneos, especialment per nins. Però curiosament avui he tingut una classe a la tercera edat i ara una nin de primària.
I ja has vist la pel·lícula? La pel·lícula que se presenta avui l'has vista, Geroni?
Ah, no, sí, està molt bé, sí. I és molt recomanable a tothom. A damunt, no només agrada molt als jugadors d'escacs, als aficionats, però també agrada molt a la gent que no és d'escacs, que, vull dir, per tant, jo crec que en Joan ha fet molt bona feina.
Clar, la propaganda franquista el va deixar de banda després de besucat en Arturito Pomar a jugar certàmens simultànies. Però després va tenir carrera, va continuar tenint carrera com a escaquista internacional als Estats Units i a torneigs mundials. Aquesta és la part més desconeguda, no?, d'ell.
Clar, la gent...
Bueno. Som igual.
No, que la gent es pensa que va desaparèixer del món i no, va continuar jugant. El que passa que el no ser ja portada de diaris, doncs ja feia... Estava com més amagat. Però ell va passejar per Amèrica 3 anys i li van oferir nacionalitat mexicana i nord-americana i Estats Units. I ell va refusar. Volia estar aquí, al seu país, i no volia. I després va arribar amb l'Interzonal d'Estocolm, és el seu cènit de la seva carrera, on arriba sol, sense ajudants. En aquella època les partides podien durar 10 hores, s'ajornaven d'un dia per l'altre, i durant la nit tu preparaves la jugada i te la preparaven els teus ajudants. Però ell no, ell anava sol. O sigui, durant la nit ell havia de no dormir, sinó preparar la partida, amb la qual a la meitat del torneig va caure un cansament profund.
Va defallir.
Imagina't, i li va esclatar la malaltia. Després d'Estocolm. Tampoc t'explicaré tota la pel·lícula, però...
De tant de pensar jugades i de no dormir,
de no? De no dormir, sobretot cansament.
Cansament, sí, físic i mental.
Està demostrat que ell segurament tenia la esquizofrènia latent, però no se li va... Li va sortir un brot arran d'aquest esforç extrem que va fer a Estocolm. I després la part de la família també és interessant, que és el que diu Geroni, que la part humana de... El documental interessa no només a escaquistes, sinó també a gent que no sap d'escacs. Inclús hem mostrat diverses jugades que a la gent li agrada veure com Leoncho explica una jugada al documental.
Perquè, clar, aquesta història d'en Arturo Pomar la conten tant els rivals, és a dir, rivals seus en el tauler d'escacs, com la seva família, els seus fills, que són aquesta cara B que dèiem abans d'un fill que, clar, varen tenir son pare en fora i d'aquí no varen poder gaudir tant, no?
No van tenir pare, pràcticament. No van tenir, va ser un... Es queixen, es posen a plorar moltes vegades quan parlen d'això. I el que surt també és Juan Manuel Bellón, que és un escaquista mallorquí, és un dels que apareix, perquè era molt amic de Pomar i el coneixia molt bé. Miguel Illescas, gran mestre també com Bellón, un dels millors caquistes de la història d'Espanya. O sigui, ell va guanyar 8 campionats d'Espanya i Illescas, Arturo Pomar, va guanyar 7. I després surt Vissier, surt un escaquista que ha vingut dels Estats Units, expressament de 96 anys, que va jugar amb Pomar de petit, quan érem joves. Surt una mica un espectre de jugadors i família que fan que s'expliqui una mica intentar... A mi el que volia era fer un homenatge a Pomar. Perquè jo, com jugador d'escacs aficionat, doncs Pomar ha estat una referència per tothom. I la part humana és la que li dona també un aire diferent al documental.
Clar, i que mostra aquesta família, perquè Pomar en moltes ocasions qui l'acompanyava era sa dona, per tant, la mare dels fills, i els fills sí. que en va arribar a tenir set, quedaven que altres familiars, no? I estaven orfes d'aquesta família, en certa manera.
Pomar va viure primer transportat pels seus pares, la seva mare l'acompanyava als tornejos, i després va ser la seva dona. O sigui, ell no va decidir mai en la seva vida.
Clar.
Des de petit li van portar. I tenia aquesta mentalitat de que tothom havia d'estar al seu servei, perquè estava acostumat des de petit de que tothom li donava tot. I no li preocupava ni l'educació dels fills, ni res. No.
M'ha arribat a llegir amb aquest documental que fins i tot quan era als Estats Units i viatjava per participar a tornejos ni duia maleta, que comprava roba
tot, sí.
pel dia i la deixava quan se n'anava a l'hotel, l'abandonava.
Exactament. Sí, sí, era... Sí, anava amb la maleta, arribava a Nova York, comprava, deixava la maleta allà amb tota la roba, anava després a Chicago a un altre torneig i tornava a comprar tota la roba. Clar, guanyava molts diners, però després no li servia de res, se'ls gastava en 5 minuts.
Clar.
I, Gerard, i tornant una mica de la biografia, aquesta d'en Arturo, que tu vares poder escriure i que ara ha servit per fer aquest documental, El petit peó, que recordem que s'estrena avui a la Sala Augusta de Palma. Els escacs s'han tornat... Bé, sempre han estat de moda, perquè realment en aquella època, ja ho dèiem, varen tenir com aquest auge, aquesta voràgina. I també a nivell documental hi va haver una sèrie fa uns anys que se deia Gambito de Dama, no sé si la vares veure.
Sí, sí, ho conec.
Que va ser com un mainstream, com una cosa de tornar a posar el document.
El món d'escacs va tenir un petit problema, perquè va coincidir en la pandèmia.
Sí.
I els clubs no se'n poden aprofitar, però el escac va ser quasi l'esport més favorit per la pandèmia, en el sentit que se podia seguir jugant per internet.
Clar. I això ara no hi havia la necessitat d'aquesta presencialitat, com sí que hi ha d'altres jocs, d'altres esports.
No, això és clar, és una gran avantatge, però també és una petita pega, perquè... el que ha comentat en Joan, en Miquel Illescas, va dir que internet ha ajudat molt a popularitzar els escacs, però ha buidat els clubs de jugadors. Un temps, el punt de reunió era un club, i la gent era físicament. Ara saps que de com, arribes a casa teva, te poses, te descalces i pots jugar a qualsevol hora una partida d'escacs.
Sense la figura d'en Arturito Pomar, en aquells anys 40... els escacs no s'haurien fet tan populars, haurien arribat a ser tan populars com a joc a Espanya?
Evidentment no, tenint en compte que Madrid, Pomar arriba a Madrid, els anys 43 Madrid, no sé si tenia 3 o 4 clubs d'escacs. Al passat d'un any o dos, quasi passaren a 20. Va ser quasi s'ha fet Fischer, i se va fer quasi... sobretot als Estats Units, però a nivell mundial, aquí molt va passar a Espanya. Sí, però 30 o 40 anys abans.
I qui li ensenyen a en Arturo a jugar escacs?
Bueno, se conta que em va aprendre mirant en els seus pares, que jugava el seu pare amb un avi.
A casa seva, però? O jugaven en el bar?
Sí, a casa seva, però... No, però després ja va començar a anar en els cercles on se jugava escacs. Va anar molt en el cafè.
En el cafè?
Born.
Cine Born, i llavors va convertir en Zara. I també en afecta molt en el círculo mallorquín, que on és l'actual parlament. També s'ha jugat molt, que sí, que encara se conserva, que és en el bar Bosc. I eren històries més a on se jugava més.
I ell freqüentava, però clar, era un infant. No ho poden perdre de vista.
No, son pare ho acompanyava molt el seu tio, que és un dels personatges que surt, el seu cosí, que conta que el seu pare moltes vegades ho acompanyava en aquell puestos a jugar.
Però clar, imagina't la diferència, que aleshores tu jugaves a un club de la teva ciutat i ara Faustino Oro pot jugar amb Carlsen online l'endemà de... I clar, Faustino crec que té ja un elo de 2.500, que va ser el que va assolir Pomar en la seva millor època. És un, els escacs han canviat amb la... I és que, com deia el Joan, diu que s'ha tornat un esport més robòtic amb els ordinadors, que abans era més artístic, eren...
Clar, no... també més presencial, clar, la presencialitat...
I sobretot que tu ara tens un accés a estudiar apertures tan gran
també,
que abans ho tenies als llibres o miraves partides de jugadors, però no tenies una enciclopèdia que té ara mundial
de jugades i d'obertures i de tot. És així.
Han reviscut en Arturo Pomà com aquell nen prodigi, aquell geni, però, clar, ara que has fet aquesta feina amb els seus fills, amb aquesta filla que vares conèixer i a partir d'aquí ve tot, com reviuen son pare aquesta història? És tan prodigiosa, és tan genial, o hi ha més cares fosques que...
No, ells
que
estan molt contents de que s'hagi fet el documental. De fet, han participat perquè era en honor al seu pare, perquè realment hi ha algú d'ells que ni no vol saber res dels mitjans ni res. No, ni sortir, ni estan interessats. Només han sortit per honorar el seu pare. I he de dir també que la coguionista Carmen Rodríguez, que també està aquí a Mallorca amb mi, ha vingut. Ella també va idear una manera d'explicar, que ja veureu com apareixen els fills al documental, això ja es veurà.
Sí.
Però sí que... La veritat és que hi ha dues filles que no van voler sortir perquè els removia tot massa. I els altres quatre que surten són casualment els que encara juguen a escacs.
Quines coses.
Sí.
Doncs el Petit P.O. s'estrena avui a la Sala Augusta a les 9. Abans en Joan Gamero, el director d'aquest documental, l'ha passat per aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Demà també a les 6 i mitja i dissabte a les 6 i mitja, que feis tres projeccions, sí, per a totes aquelles persones que vulguin veure aquest documental i que estiguin interessats en aquesta història d'en Arturo Pomà, Arturito Pomà, que en 12 anys va ser un dels més coneguts de tot l'estat espanyol per jugar en els escacs. També n'hem parlat amb en Jeroni Berga. Jeroni, moltes gràcies.
A vosaltres.
I un plaer que hagueu estudiat aquesta part de la nostra història. Gràcies, de veres. En Jeroni Berga és el biògraf d'Arturo Pomà. Ara fem un tèntol per a Olàmetre i tornem tot d'una.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Antònia.
Com estàs, preparada?
Estic preparada.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Descansa.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Lapislàtzuli.
I la més curta?
Pi.
Quina és l'expressió que t'agrada més? Qualcuna expressió dita?
M'ho diran coses.
I quina és la paraula que més repeteixes?
I.
Quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Ei.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Vida.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Un pinyol.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Alguna paraula que estigui en desús?
Garbell.
Ja per acabar, quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax del dia?
Quan arribo a casa i puc fer el que em faci ganes.
I quan penses en aquest moment, si haguessis de dir una cançó, quina diries?
Diria qualsevol cançó d'Antonio Font.
A darrere sa morada, una duna muntallada, a l'oasi ses palmeres treuen dàtils per gentara. Jo de veres l'estimava, impassibles cels d'estrelles, quan desfeia ses maletes jo escrivia i ho tatxava. Però un dia dins sa roba molts secretes i amallades hi guardava poesies dels meus somnis malversades.
Tres ràdios, informació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Hi ha una paraula que jo sempre m'ha cridat molt l'atenció, que és regalim. Abans ho sentia molt sovint, això de regalim. Ara, a més, sempre m'ha preocupat perquè jo he preguntat què vol, com es diu en castellà exactament i no m'ho han sabut explicar molt bé. Un regalim seria un xorrete, un... És que no ho sé com explicar-ho. Però sí que abans es deia molt i ara fa molts anys que no ho he sentit a ningú a dir-ho.
Tomeu aquí, Tomeu Mesquida, com estàs?
Molt bé, bon
hola, Tomeu.
Avui per fer ses fites netes. Mm. I net, mira, netes...
Avui, sí, avui perquè... el nom hi diu bé, eh?
Sí, sí.
Just avui s'obre sa veda per poder cremar a fora vila.
Sí, així moltes molt comates, aviat. Se pot cremar a finques agrícoles, mirau sa Conselleria d'Agricultura no com a trecar per raó de cremar una finca que estigui més a prop d'un terreny forestal i, per tant, t'hagueu de demanar autorització, però en principi sí.
Sí, exacte.
Segur que molts n'han temut, perquè veïnats sí. Segurament ja han començat a cremar...
Fa un parell de setmanes, que sí, queda un poc feu dir-ho, però si anaves per la carretera ja veus aquestes columnes de senyals de fum entre índios que veus per la carretera, o sigui que ja hi havia gent que s'havia avançat.
N'hi ha que s'aixequen i tenen entre sa i sa,
cremar i fer net.
Bé, aquest serà el tema al qual explicarem avui, Tomeu, això de sa crema, que se pot cremar cremar, que no se pot cremar, quin límit hi ha i totes aquestes coses.
Sí.
Interessant.
Sí, jo sobretot venc a donar alternatives, ja us dic. És un tema un poc delicat dins el sector, a més, entre pagesos, no vull dir que hi ha dos bàndols, però he anir vist, és un tema que genera sensibilitats i, de fet, jo havia pensat que si qualcú me'l vol enviar un correu explicant-me la seva opinió, a lo millor un altre dia em poden tornar a xerrar, perquè sí, és un tema que avui quedaran coses a l'aire. En respecte, sobretot, perquè hi ha gent que se posa... En sèrio, ara, sí, pareix que estic fent aquí una exageració, però és un, crec que deu ser dels temes més delicats que hi ha per fora vila. No sé, vosaltres teniu una opinió, si estàveu fort, si estàveu en contra, què pensàveu?
Home, depèn d'allò que se cremi, clar. Quan, on, com... És veritat que s'ha cremat tota sa vida i si cremes coses vegetals en determinats moments...
Normalment, cremar és això, si no anem de fer net.
Sí.
Ah?
Sí,
el
tema és que no tot hi val i no tot se pot cremar i, per favor, no poseu cap plàstic.
No.
Clar, s'aprofita
un poc. I tampoc no tot allò
fer
vegetal.
Sí.
Se pot cremar.
Ben que desmentir un poc també el concepte de fer net, perquè crec que és més recent de lo que mos pensam. Després vos ho cont. Sí que us volia dir que, clar, sobretot jo avui faré un poc de pedagogia del sol, de sa terra, i també fes la reflexió de que cremar es perd una quantitat de matèria orgànica brutal, que són ses podes que ara se faran o tots els restes d'estiu.
Clar, per exemple, ses domatigueres que han sembrat en s'estiu.
Sí,
que
això pues, molta gent ja ho ha cremat.
Ses aubergineres, ses meloneres, que són plantes que se fan grosses.
Tu has de preparar ses terra per sembrar en hivern, tens tota aquesta resta que ja està morta o semimorta
seca
de l'estiu, i se t'ajunta amb inici de podes o fer voreres netes, que això, de fet, aquest tema el vaig pensar perquè en Giscafré i en Celestia un dia van en dia, però un dia haurem de xerrar de fer voreres netes, sí, i avui és el dia, perquè quan fas voreres netes també va associat amb que molta gent crema. Quin és el problema? Que, clar, això és CO2 que estava retengut en el sol o les estructures vegetals i que el cremam i la matem a l'atmosfera. I no seria del tot preocupant si visquéssim a un territori on, jo que sé, en els Pirineus o en el nord de la península, on hi ha una quantitat de matèria orgànica brutal, però a Mallorca és bastant paradoxal que si fas una analítica dels sòls de la terra, normalment tenim aproximadament un 1% de carboni, que això significa que són terres dures, poc esponjoses, amb poca capacitat de retenir aigua, bàsicament. O sigui que damunt que tenim poc carboni, el cremam, no l'incorporam a la terra i perdem tota aquesta oportunitat d'anar millorant la fertilitat de la terra, que bàsicament quan cremam i feim net estem perdent una oportunitat de fertilitzar o d'adobar les nostres terres,
clar,
bàsicament. Que és com
la
manera de que hauríem de començar a entendre el risc també de perdre aquesta oportunitat de no aprofitar les restes vegetals ara
i
en aquesta època.
Com se poden aprofitar?
Ara hi anirem.
Sí
que hi ha una excepció. Hem volgut fer una excepció com a... Perquè, clar, jo veureu que me vaig encenguant amb el tema i no soc molt partidari de les cremes, però sí que hi ha una excepció, com tot. No tot és blanc o negre, tot és blanc i negre. I sí que hi ha excepcions on sí que se pot cremar. Jo li he demanat a en Jordi Ortiz que mos fes un àudio supercurtet explicant en quin moment sí que és adient que se cremi.
Ara bé, hi pot haver casos puntuals on tenim arbres malalts per malalties de fusta, sobretot, o segons quines plagues que són paràsits que queden latents dins els troncs o dins les branques, ous o larves, en aquest cas, sí que el seu seria retirar aquestes restes de poda de la finca cap a unes altres finques on no hi hagi aquestes mateixes espècies, o bé cremar aquestes restes de poda per eliminar tot aquest inòcul.
Per tant, no se tracta de demonitzar la crema, sinó d'entendre que només hauria de ser això, una eina de control. Quan hi ha malalties de fusta, insectes latents o plagues que se poden estendre.
Clar, sí,
en aquest cas...
És lògic, no?
Sí o sí.
Sí o sí, no tens altra... O t'endús a una altra finca on no tinguis altres arbres o tens un risc de que se te vagi propagant. És una eina.
És convenient. És una eina per aturar plagues,
exacte,
malalties.
Si tens una altra, o sigui, si no tens cap plaga, cap malaltia i pots seguir, el més recomanable, a més, és aprofitar-ho, i sobretot estem xerrant amb un context que crec que no hi som molt conscients, que de cada vegada, bé, ho van xerrar també fa un parell de setmanes, que la majoria de finques agràries estan en mans de o sigui, són finques petites amb persones que no s'hi dediquen professionalment, és a dir, que no hi han de treure un rendiment econòmic. Això, donat que com que no és de treure un rendiment econòmic, a lo millor ho mantens per tradició, per tenir sa finca, aquí ja mos surt el concepte aquest de tenir sa finca neta i a lo millor tu has deixat créixer en l'estiu tot, has fet sort, no has passat res, fa 3 anys que no podes, un dia t'hi poses i en un cap de setmana arrasses tota sa finca, bé, fas un fogaronaco,
Però això és com... tot. Per tenir neta sa finca, llauraré. Llaurar.
Exacte, és altre tema polèmic.
Riquesa, no? També ets et sol.
És el mateix, ve a ser el mateix. És una... Sí, no llaurar, és no triturar et sol i no molestar-lo i mantenir les estructures i no cremar, és aportar aquesta matèria orgànica.
Bé, tenim més testimonis, sí, Tomeu, perquè volem parlar també amb en Tomeu Perelló, que és de Sant Macià, és pagès artesà de fibres vegetals i també és tècnic, una de les persones que més controla el compostatge i aprofitament de la matèria orgànica. Menys que mos diu,
sí.
En Tomeu.
L'escoltam.
Crec que és important veure un poquet l'inici de tot això, i és que jo som hereu de la cultura que he vist jo dels meus padrins, vale? Sobretot en el tema de que, per una part, jo sempre vaig veure els cultius de cereal, de setllà, de llarrovers amb el les, i ho veies, val? I ell el que feia, la fertilitat, la duia en base en aquest cultiu, i els restes de poda, com a bon fora viler, no pagès, fora viler, de saber aprofitar recursos, ell, abans de cremar-ho, pues, em feia o llenya, o d'allò més finet, que allò que podia cremar, em feia carbó, val? I tot aquell rest de rama quedava carbonitzada, ell ho controlava, feia cremes controlades amb una ratlladora amb aigua i anava controlant el foc per tal de llevar ensorçats de carbó, i s'esquiofava, tenia present en civent i en la llenya s'esquiofaven.
Clar, per això us deia de desmentir el concepte de fer net, que jo crec que és una cosa igual més recent, atribuïda en aquesta situació que us deia, de que les finques cada vegada se mantenen més per mantenir-les, no per treure un rèdit, i tampoc hi havia aquesta mentalitat o necessitat d'aprofitar tot el que te donava la finca, i jo crec que això, antigament, tot s'aprofitava. No és que se pegués foc i ja està, i és igual, he podat, he fet unes hores de feina i no en trauré cap profit, no. Pues ja feies el carbó per braser, la llenya...
Potser se sabia més que se feia.
Exacte. I per què? Amb un poc més de seny.
Sí, no s'havia perdut tant al nord.
Exacte. En Tomeu ha agafat el relleu de la finca del seu predí i bé, ell és un autèntic expert i fa 50.000 preparats. Li vaig demanar... És difícil contenir en Tomeu quan xerra, ja ho veureu, però li vaig demanar que m'ho expliqués un poc de més gros a més petit, perquè ell és així com distribueix el material vegetal que treu de la finca, el més gros ho emple per unes coses i el més petit per unes altres, i ell ho enfoca en quina utilitat li pot donar en la fertilitat de la terra. O sigui que el primer, el més gros, va fer les verdisses netes o les voreres netes i treure aquesta llenya que m'ho contava.
Les restes de poda grosses d'arbres o de fruiters i de verdisses, em faig un primer tractament on destiat el més gros, que és la llenya, que se'n vaig a pel meu, però estufant-me. La part intermitja, que les meves màquines no acabem de poder que podar, vale? On faig carbó, amb cremes controlades per fer biochar, per millorar també fertilitat, o la tir ben agermullada dins les verdisses perquè sigui la font de la base de la cadena tròfica de dins la verdissa i dels boscos. Realment les cadenes tròfiques són la descomposició de llenya que crea insectes descomponedors, larves, tot això, pues, que alimenten ocells, altres insectes o petits animals.
Idò, sí, ho aprofita així. Ell no crec que tothom faci com en Tomeu, i de fet, potser hi ha gent que se posa les mans en el cap a escoltar-lo, però el que no ho omple per llenya ho torna dins les verdisses i ho fa com a reservoris d'insectes.
També té maquinària, tot això que la...
Clar, això és la gran pregunta, perquè, clar, si tu ara estic xerrant de finques petites i seria normal fer-se la pregunta de si tens una gran explotació de malarà o garrover i fas una poda grossa tens els temps de manejador, fas inversió de les màquines. En general, la tendència és que ara s'està revertint això. A més, així com tenim la climatologia, la manca de pluges i tot això, interessa mantenir la màxima quantitat de matèria orgànica.
I que també tot està molt sec.
Tot està molt sec i hi ha uns aperos...
Vull dir que pren, que també, si hora de cremar, pren molt de dia.
Sí, és un risc, a més, clar, és una cosa que no han xerrat, te pot fugir per un marge o al car veïnat, sí, i tenir un ensurt gros.
Normalment, els pagesos, quan fan tota la vida, ho saben fer, però no tothom sap fer-ho, efectivament.
Ni pot controlar un canvi de temps i que t'entri una ventada,
o una bufada de vent,
o que quedi latent i en la nit revifi. Sí.
Exacte.
Sí, vol dir que les finques grosses, a més, el que s'està fent és que s'inversió, o sigui, hi ha una inversió de temps, això és real, i aquí vol donaré la raó a tothom. El que econòmicament, clar, tu pegar foc és molt barat, per no dir gratis, pegues foc i llestos, i les màquines que s'empleen són uns àperos que se posen en el tractor, se posa tota la poda enmig dels canals dels arbres, les línies dels arbres, això se tritura i se pot deixar en superfície i se pot incorporar a la terra. I de...
És a dir, deixar-ho i que s'incorpori naturalment...
Sí, se faria com un mulch, que se diu, que és un cobriment natural de la terra, que això evita l'evaporació, cobreix que no incideixi el sol directament damunt la terra. Bueno, té altres beneficis. No estàs incorporant matèria orgànica tot d'una damunt la terra, però li estàs posant com una catifa,
com,
no m'ha sortit la paraula,
com un coixinet,
que un coixinet que la protegirà. De fet, en Tomeu també mos ha contat com fa ell aquest coixinet.
I després, quan regeres, necessites fertilitat encara més alta, més avançada, pues, on faig en coixinets que ho trituro un poc més, o la part més, un poc més fina queda triturada, la branca prima, en faig triturats, i aquests els encoixinam, els arbres. Vale? Per tant, ja no hi ha tanta pèrdua d'aigua, per evaporació, control, no se compacta tant, per tant, millor un poc bastant l'estructura, i el control de mà de herbes. Per tant, això ja són hores de feina que m'alleu d'altres màquines, de motocultor, de tot això, i bueno, m'està funcionant. I els resultats, potser sí que hi ha un esforç físic en principi un poc gros, però el resultat dura molt de temps. Per tant, crec que és eficient, això.
Clar, això és el que xerràvem del mulch o mulching, que és una paraula derivada de l'anglès que s'està posant de moda també en termes de permacultura o agricultura ecològica, és on més el sents, i és bàsicament això, evitar evaporació, bé, el que mos contava ara en Tomeu. Si vols anar un poc més enllà, pues encara ho pot triturar un poc més, com fa en Tomeu, i, per exemple, pots aprofitar aquest mulching, o aquest triturat, millor dit, per fer llits de ses ovelles o de ses gallines, i ja també ho adoben amb els fems, ho pot compostar i tens un altre recurs per exemple, fer hortalissa. En Tomeu també fa...
De tenir animals.
Sí, home, amb els animals t'aporta aquest nitrogen de la femta, que és més difícil d'aconseguir amb compostos vegetals. Purament vegetals. Sí. Fa més via, se descompon més aviat i ho pots aprofitar.
Que amb això altres plantes també serveixen per fer llit dels animals contents, també se fan les altres.
Exacte, sí. O aquell dia que varen xerrar d'escanyom, perdoneu, que també s'empleava un temps per fer... Bueno, fibres vegetals que s'han empleat tota la vida per no emplear coses sintètiques.
Perquè els animals estàssen còmodes.
Sí.
I bé.
Si voleu escoltar, si m'ho dona temps, en Tomeu que mos conti com fas compost.
Vinga.
Sí. Vinga.
Quan necessit més fertilitat per hort o per planters o per jardins o arbres joves, ja passa un procés de triturat un poc més elevat, per tant, més mecanització, més combustible, i em faig un procés de descomposició controlada de compostatge. Val? En diferents materials, em faig mescles per potenciar diferents qualitats de compost, fins al punt que enrip a fer... Ja dic, em faig compost per millorar la fertilitat a nivell estructural, després em faig per millorar la nutrició dels planters joves, vale? Més mineral, diguem, i després també faig cultius de microorganismes amb un compost molt fet, molt madur, ho poso amb aigua i amb un aerogedor d'aigua 24 hores, i em faig un te de compost que faig aplicacions foliars per controlar els fongs, el mildiu i la senrada, enguany, de sort, haver controlat amb aquests preparats.
Idò, sí. Preparats, això ja te requereix un altre nivell de coneixements, a lo millor no és apte per tothom, però bueno, si feis composta que vostre...
És un nivell elevat, eh?
T'ha d'agradar. Aquí ja reconec que t'ha d'agradar, però fer això...
T'ha d'agradar i de dedicació.
Sí.
Sí, però bé que és possible. Sí.
És possible, i ell està provant i li està donant mateix els resultats que fer tractament de sofre o de coure, que és el que a lo millor els pagesos familiars estan més acostumats a fer en estius les domatigueres i coses d'aquestes, és el que m'ho
escoltava. Sí, un pot també el que en Tomeu diu, és tancar-me màxim et cicle dins la mateixa finca.
Exactament, tot se clau, això.
Economia circular.
És economia circular, però també se xerra d'això, tancar cicles, no perdre energia i sobretot no veure després, per exemple, coses tan irracionals com tu tens tota aquesta capacitat per fer una dopa que teva i després te'n vas en els centres de jardineria o les cooperatives sí, dels pobles
i
compres
un sac.
Un sac, no? Vull dir, has cremat i després compres el sac, has portat tot bé, es veurà, has de fer la feina com en Tomeu, però...
Clar, hi perds, hi perd per tot.
Sí, el seu és evitar pèrdues d'energia, que se diu una qüestió més tècnica, perquè al final això és energia, no una cosa mística, sinó energia que ve del sol, les plantes la transformen...
I dopes, també.
Exacte, i dopes. I evitar que això surti de la finca, que anar tancant cicles. Bueno, i doncs, si en Tomeu no s'has posat prou i no té por d'anar a fer el cafè en el bar sense que li diguin que és un brut, mos ha enviat un àudio després, explicant-nos una confessió, mig confessió, l'escoltam.
Vinga, vinga. I una cosa que no t'he dit, que potser també serveix un poc per... en el final, el que he intentat fer, o sigui, així com tothom s'estimaria més no tenir brutó, no tenir males herbes, no fer aquest manteniment, jo haver potenciat encara més, sembrant canya. O sigui, en el final, per aconseguir aquests 12 metres cúbics i millorar tota aquesta fertilitat en aquestes hores, he sembrat canya. De fet, m'interessa molt que hi hagi producció de biomassa, del que suposarà mentre és brutó. ¿Vale? La canya és molt bona de tractar, perquè no necessites maquinació molt, molt forta, molt de cavalls, i treus molt bon material, que es descomposa també en un procés de descompressió molt aviat. Per tant, s'acceleren molt els processos.
Canya, l'enemic número 1 de... va de passar amb autocultor i trobar arrel de canya, i d'on Tomeu l'ha sembrat a posta. Sí, mira, ell ho aprofita, troba que li fa falta més massa, més biomassa, i l'ha sembrada.
Interessant, eh?
I sí, tant, molt curiós, interessant, sí, això. Curiós. I en Tomeu...
En Tomeu és un personatge,
totalment.
Sí. L'heu d'entrevistar un dia fa senaies, és una monada el que fa després en tot aquest material que
sí,
fa que
sí. I no, i que té una idea
ell...
d'aprofitar-ho tot.
I tot
que
ho
diuen...
comptabilitza, si qualcú no mos ha cregut que mos escrigui, en Tomeu li passarà el seu Excel on saps les hores de feina que li ha dedicat i el rendiment i el que ha estoviat, o sigui que un 10 en Tomeu.
Sí, allò que diuen de la cuina d'aprofitament, en Tomeu pagesia d'aprofitament,
ell tota la finca ha aprofitat.
Tot. Exacte.
Dones en Tomeu?
De Sol Macià.
De Sol Macià, sí.
Macianer.
Macianer.
I de Tomeu, moltes gràcies pel teu testimoni. Mos ha encantat. Moltes gràcies, Tomeu Mesquita, també, per avui.
Ja, dos Tomeus
aquesta crema. Sobretot no cremeu plàstics.
No. No, i mireu si podeu cremar. Mireu a la web de la conselleria.
Exacte.
Si...
A bon, quan i com.
Exacte.
I que.
Exacte.
Que tot és molt complex, però és així. Acabam amb el nostre lèxic, el glossari de Fora Vila, el nostre... diccionari particular, i avui quina paraula tenim, Tomeu?
Avui una paraula una mica spoiler per si un altre dia en xerram, duc formiguer, que en contra de lo que la gent a lo millor pugui pensar, el Cove Moll diu que és un munt de terrossos sostingut per un feix de llenya o de brossa que es cremen al camp conradís per fer servir la terra cremada per abonar el camp. Entrau en el diccionari, cercau, és de les entrades en el diccionari més llargues que he vist en temps, que estàs explicat detalladament com se feien els formiguers, i si voleu un dia us conto una mica què és això dels formiguers, com se feia...
Per favor.
Que és molt interessant i s'ha perdut bastant. És una manera d'adobar i de fer cremes amb un sentit, com deien Celestí. El millor abans sabien el que feien i cremaven perquè sabien el que feien.
Anem endarrere.
I doncs cercau, però pot deure's.
Formiguer.
Vinga.
Molt bé. La incorporam en el nostre diccionari. Gràcies. Fem una pausa, ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó,
no, en Xanquete, pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha bé un cas.
Ara
sí,
ara
sí,
eh? Que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Igual que és meu cas. El meu cas també és un dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. El Guateque Musical.
D'acabar el programa amb música, com cada dia, i avui un guateque dedicat al disc Heroes, de David Bowie, com se diria? Heroes.
Sí, sí, perquè aquesta setmana, però de l'any 1977, David Bowie publicava un disc importantíssim dins la història de la música, Heroes. És per això que vull dedicar-me al guateque en David Bowie, en aquest àlbum, i a totes les històries que hi ha al darrere, perquè n'hi ha moltes. Començam amb la cançó que obri el disc i se diu Beauty and the Beast.
Amb aquest so tan característic del seu so a Berlín, Heroes és la segona entrega de l'anomenada trilogia de Berlín de Bowie. I és que aquest artista, per superar una sèrie de problemes personals, va decidir canviar d'aires i establir-se a la Berlín occidental. Durant aquests anys que va ser per allà, va ser molt influït per l'ambient de la ciutat i per grups com Neu i Kraftwerk, pioners de la música electrònica, i això se pot sentir a cançons com aquesta Blackout.
Però Bowie no va partir a Berlín tot sol. Ho va fer amb el seu amic Iggy Pop. Els dos se varen ajudar mútuament a superar els seus problemes i a crear música. Bowie va ajudar a Iggy a compondre el seu debut en solitari, un disc titulat The Idiot, en el qual hi trobam cançons com China Girl.
En el disc de Iggy Pop, en el qual se nota més la mà que li va posar David Bowie, és en el segon, a Lust for Life, i va fer de productor, i el poden sentir tocant els teclats, cantant els coros, escoltant la cançó que li donen nom, que és una gran cançó aquesta. Well, I'm just a modern guy. The clothes I
Però no podem escoltar el disc de Last for Life sense posar la cançó segurament més coneguda i amb més èxit, Diggy Pop, The Passenger.
Com dèiem, Heroes va ser el segon disc de la trilogia berlinesa de Bowie, una trilogia que dos anys després va tancar amb Lodge, àlbum en el qual encara es pot veure tota una influència que va rebre de la ciutat alemanya. Fins i tot té una cançó titulada DJ.
Però no podem acabar aquest Guateque sense escoltar la cançó que dona nom en el disc. Que aquesta setmana compleix 47 anys.
No, i a més, immensa, immensa aquesta cançó.
L'hem d'escoltar perquè avui toca escoltar en Heroes.
I amb aquest Heroes acabam el programa d'avui. David Bowie sempre...
Sempre va bé. Escolta-lo un poc.
Sempre és.
Encara que siguin 10 minuts.
Sempre present. En Bowie sempre Junc, és. Moltes gràcies. Fins demà. Toni Guisca, demà mos veiem. I Marc Gassi, ha estat el control tècnic. Fins demà, una ferrada.